comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Jo no tinc cap dubte i crec que serà el líder d'aquest equip aquesta temporada.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha perdut 3-0 al camp del Bayern de Munic, cau eliminat de la Champions perquè el Benfica ha guanyat el Dinamo de Kiev a Dalús i no es mou d'on era, un equip amb l'ànim molt baix i amb molt pocs recursos. Ricard, què t'ha agradat, si és que t'ha agradat alguna cosa?
No, avui no m'agrada comprovar la diferència real entre Bayern i Barça, tornar a comprovar la diferència real entre Bayern i Barça. És que el partit ni el pots segmentar, ni el pots individualitzar. És que ha estat un equip d'una categoria contra un equip d'una altra. Si fossin nens, hauríem vist alevins contra benjamins. I el problema és que tots són professionals. Però és la crua realitat, és que no en queda una altra. Dues vegades ens hem enfrontat al Bayern i hem vist el mateix. Amb Koeman i amb Xavi. I bé, ens acabem de convèncer que la reconstrucció serà lenta i llarga i que som molt lluny dels millors equips d'Europa, perquè és veritat que el Bayern és un dels grans dominadors i probablement qui ens permet fer la foto millor, però tampoc no hem d'oblidar que el Barça ha fet 2 gols en 6 partits.
Sí.
2 gols en 6 partits. I que queda per darrere del Benfica, que és un equip relativament modest, que avui hem sentit com els xiulaven a Lisboa, malgrat passar els 8ens de final de la Champions. És el tercer de Portugal, per darrere de Porto i d'Sporting de Lisboa. El Barça és 7è a la Lliga, a més a més. Vull dir que tot el que ens anem trobant només confirma una realitat que probablement està molt assumida pel barcelonisme, però que no deixa de ser dolorosa quan la veiem un altre cop al davant. Perquè cada gran partit contra un gran rival és una oportunitat per pensar que surts un centímetre del sot i te n'adones que ni un centímetre. I això desgasta, això desanima, i ja tornarà a haver-hi partit d'aquí 3 dies. Però la sensació que pot tenir el culer avui, que és que pot tancar la ràdio al minut 45 de partit, perquè ja és fora d'Europa, és una sensació duríssima. Perquè no és una qüestió només d'inferioritat, sinó de que pots estar jugant 3 dies... i no faràs un gol, perquè és que no xutes a porteria. I que el Bayern pot estar jugant amb els suplents i continuarà guanyant el partit. I que, per tant, les opcions eren absolutament irreals. Fa mal. No en queda una altra que continuar remant i esperar i tenir paciència i confiar i creure que això s'acabarà un dia i que l'equip millorarà i que som en un projecte nou amb Bolquers i que, per tant, li hem de donar minuts, li hem de donar recorregut. Però el que no deixa de ser dolorós és veure la fotografia.
Sobre què tens dubtes?
Sobre per on començarem a millorar. Perquè la sensació és que després de 2 mesos l'equip és tan lluny ofensivament com defensivament del que pot pretendre, fins i tot mentalment. Està molt lluny en totes les assignatures d'on hauria d'estar. Aleshores, és veritat que el futbol es retroalimenta i que, per tant, les coses poden començar, però el rendiment ofensiu del Barça els últims partits havia estat sospitós, havia estat pobríssim. Pobríssim perquè jo ja entenc que amb 0-0 i que el Bayern et domini. Em sembla que podem sentir Xavi.
Sí.
Doncs prioritat.
Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
¿Qué sensación tienes? Después de este 3-0, ¿es tanta la distancia que hay entre el Bayern de Múnich y el FC Barcelona ahora, Xavi?
Sí, hoy sí. Hoy han sido mejores, han sido superiores. Nosotros lo hemos intentado, hemos presionado alto, hemos intentado quitarle el balón. La primera parte prácticamente la han tenido más ellos que nosotros, diría. No he visto las estadísticas, pero... Sí, nos han sometido a nosotros. Nosotros queremos normalmente someter al contrario y ha sido al revés. Y esta es la realidad, la dura realidad que tenemos ahora, pero ya les he dicho a los jugadores que hoy empieza una nueva etapa, hay que exigirnos muchísimo más. Somos el Barça y a partir de hoy esto tiene que ser un punto de flexión para ir para arriba, para trabajar todos juntos, para cambiar la dinámica y para cambiar muchas cosas, porque hoy no hemos competido, estos Champions, ahora mismo estamos en la Europa League y esta es nuestra realidad, y así el Barça no puede permitirse esta situación, pero es la que tenemos, la vamos a afrontar con toda la dignidad del mundo, porque además soy una persona que es culé, de sentimiento, y no podemos estar en esta situación. Debemos cambiarla desde ya, y hoy creo que empieza una nueva era, hoy empieza una nueva etapa, y a trabajar duro para eso, para llevar al Barça donde se merece, que no es en la Europa League.
Te veo preocupado, ¿te vas preocupado?
No, me voy cabreado, porque esta es nuestra realidad y me jode mucho afrontar esta realidad, pero lo haremos, no nos queda otra. Esta es nuestra realidad y hay que afrontarla, no queda otra.
Xavi, ¿y qué margen de mejora tiene? Es decir, aquí desde el principio se ha hablado de la famosa frase del esto es lo que hay, tú me dices esta es nuestra realidad, pero el Barça, ¿en qué situación está y hasta dónde puede llegar con lo que tiene ahora mismo?
Pues ya te he dicho, hoy empieza una nueva etapa. Hoy empieza la etapa de cero y a partir de aquí a trabajar para volver al Barça donde se merece, que es luchar por esta Champions, no estar eliminado en fase de grupos y estar en la Europa League. Esto el Barça no se lo merece y no debemos estar así. Hay muchas circunstancias que han hecho que estemos así, pero me siento ahora responsable porque estoy al cargo del equipo y pensaba que podríamos competir de una manera mejor, pero la realidad nos dice que no. Entonces hay que trabajar muy duro y cambiar muchas cosas.
¿Se puede hablar de fracaso en esa fase de grupos para el Barça, Xavi?
No, la palabra fracaso no me gusta. Lo hemos intentado y el que lo intenta nunca fracasa. Decepción, resignación, esta es la palabra. Y insistir, hoy empieza una nueva etapa para el Barcelona y vamos a trabajar muy duro para poner al Barça donde se merece.
La última, Xavi, que sé que te tienes que ir. Ha dicho Ronald Araujo, la Europa League, nuestro futuro, y queremos ganarla, tenemos que ganarla, es el objetivo. ¿Lo compartes?
Sí, claro. Ahora es nuestra realidad, ya he dicho, hay que afrontarla y ahora tenemos la Europa League, hay que ganar esa Europa League, hay que competir y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero ese es el objetivo del Barça, ganar todos los partidos y ganar todos los títulos.
Gracias, Xavi, muchísimas gracias. Las palabras del...
Bé, doncs Xavi que insisteix en un missatge que és que avui comença una nova etapa. El que passa és que ell acaba d'arribar i nosaltres ja n'hem viscut algunes, com per pensar que avui comença alguna cosa nova. Bé, els dubtes sobre per on començarem a millorar, si l'equip serà fort en la pressió, si l'equip serà capaç de generar més joc ofensiu, si l'equip serà capaç de controlar més els partits, si serà capaç d'equivocar-se menys individualment en zones com les àrees, com ha passat avui, per on començarem, si els capitans canviaran aquesta sensació de un altre cop anar a l'escorxador. Jo ara mateix em sento incompetent per saber on veurem la primera llum.
I què és el que no pots entendre?
Com el Barça no cura les ferides mentals del passat. Perquè hi ha una situació de joc, però n'hi ha una altra que és obligatòria que els futbolistes se la plantegin. No pot ser que el Bayern et faci un gol al minut 35 de la primera part, que sàpigues que el partit no se't pot escapar i que aquells 10 minuts el Bayern te'n faci un altre. No pot ser. O sigui, ha d'haver-hi un punt mental de dir hem de deixar enrere el passat. O sigui, hem de salvar això primer competint d'una manera amb intensitat. Hem vist Gavi i Nico esgarrapar molt més que tothom. O sigui, Nico i Gavi acaben d'arribar i no pot ser que siguin els que més mal els hi faci perdre aquests partits, perquè n'hi ha d'altres que ja s'han acostumat a perdre. I ara no vull ser especialment demagog, però no puc veure somriures dels jugadors quan acaba el partit conversant amb companys seus del Bayern, perquè no toca això al camp, perquè això implica resignació, implica acceptació d'una situació que no es pot acceptar, perquè implica... com a mínim la cara que ha mostrat Xavi ara. O sigui, això és obligatori. Xavi ha anat a saludar Nagelsmann amb la mateixa cara de cabrejat que ha aparegut a la sala de premsa. Per curar les ferides mentals del passat s'ha de voler curar-les i s'ha d'intentar no acceptar el que està passant. Hi ha fases del partit on això no es demostra, on fa la sensació que arriba un moment que una onada t'arrossega i que ja deixes que t'arrossegui. No pot ser que la segona part del Barça no xuti entre els tres pals. No pot ser que no hi hagi un jugador que entri a l'àrea amb condicions de desequilibrar. No pot ser que hi hagi un jugador que no guanyi un duel amb una pilota dividida. No pot ser que Gavi i Nico siguin els únics que amb una situació de màxima intensitat facin faltes al mig camp. Això és una qüestió de voluntat. I si no pots, perquè ja no pots i et sents impotent, doncs aleshores has de saber comunicar. Una cosa és que estem lluny des del punt de vista futbolístic, una altra és que ens hagin fet molt mal el que ens ha passat a les últimes temporades i una altra és que no tinguem capacitat per curar les ferides i que deixem que continuïn sagnant.
Aquestes ferides del passat que continuen obertes, avui s'ha tornat a demostrar, han tornat a sagnar contra el Bayern de Munic, els problemes ofensius del Barça, que pràcticament no ha generat res en tot el partit, i la diferència real que hi ha, que continua havent-hi entre aquest Bayern i aquest Barça. Són les conclusions d'avui, d'aquesta nit dura, del Ricard Torquemada. Ara escoltarem més reflexions de protagonistes, algun jugador, Xavi Hernández de la sala de premsa, de moment ha fet una entrevista amb Movistar, la Liga de Campions, molt interessant. També sentirem l'efecte Costa.
La transmissió d'en Torquemada.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona en la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Doncs et preguntaré pel que ha dit Xavi, que avui comença una nova etapa.
Bé, tant de bo. Tant de bo, perquè a mi el que més em preocupa d'això d'avui i d'algun últim mal resultat com el del Betis, etc., és que el corrent d'optimisme que s'havia instal·lat a Can Barça amb l'arribada de Xavi es dissolgui en un no-re en menys d'un mes. Que era una possibilitat, perquè ja ens coneixem tots, i de la mateixa manera que el dia que presentava en Xavi semblava que havia arribat un salvador, doncs probablement trobarem la mateixa gent avui, considerant que ja no anem enlloc i que... Bé, resumint, a mi el que em preocupa molt, perquè ja fa molt temps que... Potser m'equivoco, però jo ja fa molt temps que tinc al cap que Xavi ara mateix és com l'últim clau roent on ens podem aferrar. I no ens podem permetre, ara ja sí que no, carregar-nos un altre projecte, si és que d'això en podem dir projecte. És a dir, d'acord, el Barça se n'ha anat fora de la Champions, ja parlarem de l'Europa League, tindrem temps per fer-ho. A mi no m'hi trobareu renegant, i òbviament no volia anar-hi, però ja que hi som, no em sembla el trofeu de la galeta. Però el que sí em sembla és que a poc, doncs el Barça va deixar de ser un aspirant a guanyar la Champions, i avui es constata que ni tan sols està entre els millors equips d'Europa, entre els 16 com a mínim.
Jo crec que és una realitat indiscutible.
Absolutament, absolutament, sí. El que passa és que, clar, llavors ja anem a la part de realment tot el que ha passat a la plantilla. No tenim prou per eliminar el Benfica, aquest Benfica que avui el Salmurri ens ha explicat que ha estat una mena de caricatura, un flam. Uh-huh. A mi em sembla decebedor, i ho incloc dins de la pèrdua de temps majúscula del principi de temporada, que el Benfica ens elimini. És a dir, no tenia cap dubte que el Bayern ens guanyaria els dos partits i que no quedaríem primers de grup. Però entre poc i massa. I dit això, perquè ara això ja no té...
És passat.
Ja no té solució del partit d'avui. Coincideixo amb tu que el més preocupant no és que no estiguis al nivell futbolístic, ni físic, ni golejador del Bayern, sinó
la
mentalitat. Sí, això... I això no cal tenir Maradona, eh? Vull dir, això sí que... Jo crec que sí que es pot treballar. No dic que sigui una cosa exclusiva de Xavi, però sí que s'hi ha de treballar col·lectivament, perquè el primer gol no pot ser, però el tercer tampoc. Hi ha coses... Jo...
I el segon tampoc.
No, però el segon per mi és una errada individual del porter, que quan vulgueu en tornem a parlar.
I el primer també, no?
Sí, bueno, el primer...
Home, és una centrada ploguda al segon pal, que hi ha un jugador que la veu de cara i te la guanya un que ve d'esquena, que té 38 anys i que salta com jo.
El tercer m'ha acabat d'acabar els quartos, perquè és que, d'acord, la pilota sembla que surt, a mi també m'ho ha semblat, però és que no es pot quedar tothom parat, és que no pot ser.
No et pots aturar, no.
Llavors, això et diu que, com tu has dit, l'equip a la segona part, jo ja mut a mi, ja ho hem parlat al descans, però una altra vegada, entre poc i massa, que sembla que sortís a jugar a la segona part, àrbit, que ja som al 90. Home, doncs no. I a mi això, juntament amb la amb la contundència que siguem capaços de defensar, no sé si el discurs de Xavi avui comença una nova etapa, perquè bé, l'etapa de Xavi va començar el dia de l'Espanyol, no avui. Però...
bé, però ell jo crec que ha preparat una frase, que ara ho comentarem, sí, que ve a dir, ara ja som al fons del tot, però és que al fons del tot ja hi hem estat.
No, però és que no, i a més no és veritat, al fons del tot, perquè al fons del tot aquest any no és la Champions, és la Lliga. I a la Lliga, de moment, em sembla que som setens i hem estat novens.
Uh-huh. Sí, però sí. El que passa és que després de 18 anys quedar fora de la Champions, anar-te a l'Europa League, jo crec que ja té un pes simbòlic.
Sí,
per dir,
sí, des d'aquest...
això és un inici.
No, és l'eliminació d'avui és històrica pels anys que fa,
sí,
que no...
Si a final de temporada quedem fora de la Champions a la Lliga, clar, doncs també ja en tindrem dues fotos.
Clar, és que jo el que vull dir
començarà
és que...
començarà una altra etapa.
És que si el missatge és que avui hem tocat fons, jo et dic que ho vull veure diumenge al camp de l'Osasuna. Mm-hmm. És a dir, que no em serveix anar fent frases publicitàries.
Ja estic d'acord. Quan Cruyff aquell dia a Saragossa, després d'un 6-3, va dir que el Barça guanyaria aquella Lliga, la reacció va venir ja. O sigui,
clar,
que per tant,
en
el moment
tipus...
que ell llença aquesta frase i la gasta, el Barça està obligat a mostrar-ho des de l'endemà. I no sé, com dius tu, si està preparat per mostrar-ho a partir de l'endemà, no?
És molt perillós. Ja sé que ara som esclaus una mica de, com que Koeman deia que és el que hi ha, ara hem de bascular cap a l'optimisme irreal. Uh-huh. Però jo crec que això ens perjudica perquè ens anem marcant objectius que no podem complir.
Uh-huh. No? Estic d'acord, sí.
Llavors,
l'exercici ha de ser de realisme,
correcte,
absolut.
Però ara ens pesa
raó,
això de... és que sembla que
no,
sí...
És
que està dient el mateix que deia Koeman. És no, que m'és igual
però
si
és que
diu
la
el mateix.
Frase, per exemple, frases com som el Barça... tot això no ens ajuda.
Sí,
no ens ajuda.
Som al Barça i hem de guanyar. No.
I hem de guanyar cada dia. No podem, hem d'acceptar un discurs realista. I si el club no es posa en aquest pla, com dius tu, i estic absolutament d'acord, no sortirem del sot.
Però això del discurs realista, jo ho dic des que Laporta va accedir a la presidència, que va fer, vaja, el seu discurs sempre molt optimista, que no dic que sigui negatiu, Però quan l'optimisme topa amb la irrealitat, amb la impossibilitat, no ens ajuda. No ens ha ajudat fins ara. Jo crec que tots plegats faríem bé de ser molt, molt realistes i a la vegada de ser exigents. És a dir, jo ja t'ho he dit abans, jo no li demano a l'equip que guanyi el camp del Bayern, uh-huh, ni que mostri millores al camp del Bayern. Uh-huh. Això sí, si pot ser que no ens fotin gols perquè ens ho estem mirant, sí que estaria bé. Però jo les millores les vull contra el Betis, vull al camp de l'Osasuna, que és la realitat del Barça, aquesta és ara.
Això serà diumenge a partir d'un quart de cinc. Abans ha passat el que ha passat avui, que, com diu el Jordi, només ens anima a continuar amb el discurs realista i a fugir de frases buides, que jo ja entenc Araujo, que també em sap greu que hagi de pagar-ho ell, però és un grup espectacular, tenim una tremenda qualitat. O sigui, totes aquestes coses hauríem d'anar-les buidant.
Potser el problema és que... ara veig que sortiran més jugadors de més pes, però potser el problema és que en el moment en què t'eliminen de la Champions surti Araujo.
Sí, aquest és un problema clar. T'atreveixes a dir el millor del partit?
M'obligues, eh?
Sí, clar.
Perquè va, si no doncs, Gavi.
Gràcies.
Bona nit.
Jo sóc del RAC, perquè si prenc mal mentre faig esport, tinc les despeses mèdiques incloses i rescat en cas d'emergència. I tu, festa del RAC des de només 39 euros l'any.
Vicepresident Borda.
Bona nit, vicepresident Borda.
Hola, Ricard.
Bona nit, refresc Oriol Domènech.
Hola, Ricard.
Què, quina nit, eh? Jo deia al començament amb el Bernat, serà una nit especial, perquè jo estava convençut que passarien coses. Us he de dir que, tot i que estava molt preparat, les decepcions em superen. Perquè és que, ho ha dit el Bernat en un moment de la narració, és que no he vist ni un raig de llum. I jo pensava que un petitet, que ja sé que el gran focus arribarà tard, però vaja, una miqueta, i és que és la foscor absoluta.
És que no sé per on començar. El ridícul, cada vegada el fem més tirant cap a l'hivern. Ara estàvem acostumats a fer-ho a la primavera i ara ens arriba l'hivern. M'ha fet pensar molt en les declaracions de Piqué, que per cert, que surti avui Araujo després d'una derrota com aquestes, jo crec que diu molt poc d'aquest grup.
Però deixa'm dir que surti més vegades, perquè ha parlat de Maravella.
Sí, sí, clar, sí,
que ha dit tot el que crec que s'havia de dir avui.
I és molt difícil, eh?
Sí, sí, Oriol, però no ha de sortir.
No, si sí, ha parlat molt bé.
Jo li hauria tret la tremenda calidad, hemos hecho partidos muy buenos en la Champions.
Marat, com ha dit que el Bayern ha sigut molt superior, Marat, com ha dit que no s'ha perdut avui, que s'ha de competir l'Europa League.
Capaç de generar un altre relat.
Espero que ha sortit amb el president avui. El que anava a dir és que aquelles paraules de Piqué després de Lisboa, després de Lisboa, han passat tres presidents, si comptem Tusquets, i tres entrenadors, si comptem a Sergi Barjuan. Uh-huh. I en la foto del fracàs o del ridícul segueixen apareixent
algunes cares,
aquests jugadors que són part de l'herència rebuda. És a dir, els contractes que tenen aquests jugadors bloquegen ara mateix la renovació d'un club que s'ha hagut de despendre de Messi, de Griezmann i de molta gent, ja ho comentàvem l'últim dia, i que ara mateix està bloquejat pel fair play, per la situació financera, i que avui tu no et pots sentir identificat amb l'actitud, ho heu comentat durant la transmissió, dels jugadors que estan cridats a liderar això.
Va, Oriol.
Per mi avui ha sigut molt decebedor. Jo estava molt...
Espera, torna a arribar Xavi. Sí, t'espero un moment.
Comencem la roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Torn per a Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio.
Hola, Xavi, bona nit, em sents?
No et sentim, has d'activar el micròfon, sisplau.
Bona nit, Xavi.
Ara.
Xavi, el barcelonisme als últims anys ha viscut partits com aquests on el Barça ha estat inferior a grans equips d'Europa. Què has descobert tu avui des de prop respecte a la situació actual del Barça i si tens la sensació que mentalment l'equip arrossega ferides del passat?
Bé, avui he vist una realitat molt dura i per desgràcia també la vaig viure com a jugador algunes vegades.
¿Cómo levantamos al equipo?
El que puc dir doncs és que el que he dit als jugadors també, no? Que avui no ens hem de conformar, ens hem de revelar en aquesta situació, és una dura realitat la que tenim avui en dia. Costa pair-la, costa digerir-la, però és la que hi ha i ho hem d'afrontar i hem de començar des d'allà, des d'avui, des de zero, per recuperar el barcelonisme i posar-lo on es mereix, que no és jugant l'Europa League ni fent el partit que hem fet avui, la veritat. Sincerament, esperava que competíssim millor, però no ha pogut ser, no ha pogut ser. La veritat que ens falten moltes coses, avui en dia hem de ser honestos, dir que el Bayern és millor equip que nosaltres actualment, aquesta és la nostra realitat, per més dura que sigui, però des d'avui, perquè sento aquest club i l'estimo, treballarem de valent perquè amb molta exigència perquè això no torni a passar i ens hi deixarem la vida perquè no torni a passar, perquè avui és una situació trista, dura, de pair-la i de viure-la més, i un sentiment d'impotència, no? I el Barça no es pot permetre això. Són moltes circumstàncies les que ens han portat a on estem, però ara em sento molt responsable, estant a dins com a entrenador, i això no pot tornar a passar. Treballarem, hem de treballar molt de valent tots junts per recuperar el Barça i posar-lo on li pertoca, que és competint per la Champions, no per l'Europa League. Tot i així, dit això, l'hem d'afrontar, hem de competir a l'Europa League, hem de remuntar posicions a la Lliga, hem de competir per la Copa, per la Supercopa i començar des d'allà a treballar.
Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça juga a RAC1. Que el Barça hagi de jugar a l'Europa League és un fracàs per la institució o és una oportunitat, tenint en compte el context actual, tant a nivell econòmic com esportiu de l'entitat?
Bé, doncs et diria que ni una ni l'altra. És la realitat. És la realitat que tenim avui en dia. No hem pogut competir bé amb el Bayern i no hem pogut guanyar el Benfica, i aquesta és la nostra realitat. I l'hem d'afrontar, hem de jugar a l'Europa League, que ens toca, i ja la vam jugar, jo la vaig jugar com a jugador i no era el millor escenari, però aquesta és la realitat i l'hem d'afrontar. Hem de competir i recuperar els millors temps pel Barça i treballant des d'allà, insisteixo. Avui he dit als jugadors que avui comença una nova etapa i amb molta exigència per tornar a recuperar el barcelonisme.
Hola, Xavi. Bona nit, buenas noches. Adrià Albets, en directo en el larguero de la cadena SER y moguts de SER Catalunya. Hoy se ha visto clara la diferencia que hay ahora mismo entre un equipo como el Bayern y entre el Barça. No sé si tú crees que la reconstrucción que tú esperas hacer del equipo va a costar más de lo que tenías previsto o quedar fuera de la Champions podía entrar dentro de tus previsiones de alguna forma.
No, yo quería y el equipo queríamos competir en esta Champions y continuar y tratar de ganarla, pero la realidad nos dice que no hemos estado al nivel del Bayern. Esta es nuestra realidad, dura realidad, pero es así, hay que afrontarla y hay que tratar de recuperar al equipo. Nos quedan otras competiciones y a partir de ya, empezar esta nueva etapa desde hoy, rebelarnos ante esta situación para conseguir otra vez poner al barcelonismo donde se merece, que insisto, no es jugando la Europa League, pero es nuestra realidad. Hay que afrontarla y jugarla y competirla también. No nos queda otra, pero se tiene que hacer de otra manera, con más exigencia, más amor propio, muchas cosas que faltan y que las exigiremos al equipo, al grupo.
Hola Xavi, Elena Condis, para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Después del 0-3 del Bayern en el Camp Nou, Piqué dijo es lo que hay. Después de esta derrota en Múnich no ha podido ser. ¿Con qué frase podría resumirlo tú? Gracias.
Pues que esto debe ser un punto de inflexión. Debe ser un punto de inflexión. Insisto, y le he dicho lo mismo a los jugadores. Hoy tiene que empezar una etapa nueva para el barcelonismo. Rebelarnos ante esta situación, no conformarnos evidentemente, porque el Barcelona no merece estar donde estamos actualmente, y decirle al barcelonista que trabajaremos duro, porque además siento este club, amo este club, y trabajaremos al máximo, nos dejaremos la piel para volver a recuperar al Barça y ponerlo donde se merece, que no es estando en la Europa League, pero hay que afrontarla, es una realidad dura. Pero es la que hay, es la realidad, y hay que afrontarla. No nos queda otra que afrontarla, que rebelarnos y que sirva esto de un punto de inflexión para ir para arriba.
Hola, buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez para Radio Estadio de Onda Cero. Xavi, ¿qué le dirías al aficionado del Barcelona con respecto a esa reconstrucción? ¿Crees que hay futuro a medio plazo o a no tardar mucho? Que se puede conseguir volver al sitio que se merece el Barcelona en poco tiempo?
Bueno, vamos a ver si somos capaces, la verdad. Yo esperaba competir de otra manera. Hoy también es un mazazo para mí como entrenador, porque esperaba competir y esperarle de alguna manera igualarle al Bayern, pero ellos han sido mejores, hay que ser honestos. Han sido mejor equipo que nosotros, han sido superiores y esta es nuestra realidad. Vamos a trabajar para recuperar al Barça lo antes posible, pero hay que cambiar cosas, está claro, ¿no?
Gracias, buena nit.
Doncs, Xavi Hernández, amb un relat clar. Ara parlarem del que ha comentat el Borda, perquè dono pas a l'Oriol i continuem, El Xavi ha dit moltes vegades és la realitat, ens hi hem de revelar. Ell també. Revelar-se és prendre decisions. I s'han de prendre decisions encara que costin. Perquè el tema, i a vegades ho hem comentat, és que quan els entrenadors arriben aquí, arriben amb tota la il·lusió del món. Però és que els barcelonistes això ja ho han viscut. O sigui, per l'entrenador és nou adonar-se d'aquesta foto. Xavi ha estat molt tocat perquè ha vist una foto que no li agrada, però és una foto que el barcelonista ha viscut en primera persona ja unes quantes. Per tant, rebel·lar-se contra això ho sabem dir tots, i jo ja ho he dit, moltes vegades ho hem dit, però això continua igual. Per tant, ell pot intervenir per rebel·lar-se, i rebel·lar-se és prendre decisions encara que no siguin agradables. Perquè si no toquem res, serà impossible la rebel·lió. I hi ha cares, i situacions, i actituds, i ferides que tornen a venir al cap, que avui hem tornat a presenciar-les i que afecten clarament a la impossibilitat de rebel·lia. Uri, que t'he tallat
i... Jo ara anava a dir una cosa molt semblant a la que acabes de dir tu ara. La frase aquesta de que avui comença un nou projecte, bueno, està bé, perquè alguna frase s'ha de dir avui de cara a la gent, però el nou projecte començarà el dia que no estigui Dembélé, el dia que no estigui Coutinho i el dia que canvi el lideratge en el vestidor. Aquell dia sí que començarà un projecte de zero. I això va relacionat amb el que acabes de dir tu ara, que són decisions difícils que depèn de l'entrenador, que també hauria de prendre no només l'entrenador, sinó si hi hagués un director esportiu.
Correcte.
I un president. I són decisions que és que no trigaria. És a dir, un jugador acaba contracte al juny, per tant, tu el gener ja li pots dir que si vol ja pot marxar, i l'altre, doncs, bueno, igual que li has pagat un finiquito a Koeman, doncs, també li pots pagar a Coutinho i començar de zero des del mes de gener.
És que això que dius, Oriol, que hi coincideixo i ara aprofundirem, és el que passa a cada entrenador. Cada entrenador ve aquí i ve amb la intenció de recuperar aquest que tenia talent, aquest que seria el millor, els capitans que treballen i tenen moltes ganes, perquè la implicació és absoluta, però és que cada entrenador que ve aquí, si no reacciona i trenca tot això, continua entrebancant-se en la mateixa pedra.
I a més amb el club apalancat, com us deia abans, sense tenir els recursos suficients per finançar la reconstrucció imprescindible.
Tu has dit durant la transmissió, avui no és dia per assenyalar ningú. Estic d'acord, perquè en podríem assenyalar molts. Però el paper avui del crac de l'equip, que és Dembélé, ha sigut lamentable.
Ha estat decebedor. Ha estat molt decebedor. Bé, continuem, perquè el tercer temps és llarg i hi ha moltes coses a dir.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Coneixes Assisport, el nou servei d'assistència sanitària gratuït i en exclusiva per a les persones assegurades? Assisport és el centre de medicina esportiva del segle XXI, creat per assistència sanitària. Optimitza les teves capacitats físiques. Millor que fer esport és fer Assisport.
Francesc Latorre, de TV3, ha abordat Joan Laporta a la sortida del Futbol Arena. Li ha dit això.
President, per TV3 en directe, podem enviar un missatge a l'afició, sisplau? Un missatge aquesta nit, sisplau?
Doncs que ara més que mai hem de remar tots en la mateixa direcció. És un resultat que avui doncs, estem tots tristos, però endavant i a seguir treballant per revertir aquesta situació tant esportiva com financera.
Ha pogut baixar el vestidor, ha parlat amb els jugadors, amb el míster?
No, ara parlarem en l'avió amb tranquil·litat perquè, a veure, jo crec que han fet tot el que han pogut i més contra un gran equip i ara el que hem de procurar és superar aquesta situació. Ja et dic, una crida a tot el barcelonisme perquè en aquests moments estiguem tots junts i remem en la mateixa direcció.
Què supone per al club solo? Què supone jugar a Europa League?
Esta zona no es para prensa. Usted se la salta, ¿me entiende? Por favor, respétela. Porque ustedes exigen respeto, pero luego no lo hacen. No, no, claro. Como ser periodista con lo que se da la gana.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El millor jugador del partit.
I ara aquestes nits també...
Un moment, perdó. Albert, qui era aquest senyor que...
El xofer i...
guardaespatlles.
I guardaespatlles de la porta.
Ah, l'Eduard, sí. Ah, d'acord. Perdona, Jaume, endavant.
Doncs anem a la votació del millor jugador d'aquest Bayern 3, Barça 0. El Jordi Costa ha votat Gavi, Bernat Soler.
Obligat.
No ho sé.
Queda desert. Ricard.
Gavi.
Mireia.
Gavi.
El Xavi Campos.
Gavi, també.
Gavi, vicepresident Borda.
Jo voto en blanc.
Oriol Domènech.
Araujo.
L'Albert Mora.
Gavi.
El laboratori, el Carles i el Marc.
Araujo.
I al centre de Desbernat Coll, Jaume Ramon.
Araujo, Gavi, MVP amb 5 vots, 3 Araujo.
Per l'audiència també Gavi, el millor jugador d'aquest Bayern 3 Barça 0.
Perquè Gavi representa...
La rebel·lia, una mica.
La rebel·lia, el futur, canviar les cares, intentar-ho...
La no resignació.
Amb els altres protagonistes.
Nico també, eh? Nico
sí, Nico també,
també.
És que com ha sortit a la
segona com a mínim posa la cama, sí, com va fer Gavi al Camp Nou.
Sí, Xavi.
Que va sortir a fer trompetes.
Però, Xavi, això, i estem d'acord que forma part també d'una actitud vital, és a dir, de no tenir aquestes ferides. M'estranya perquè avui estem tots molt d'acord, però estic molt d'acord amb el Borda i amb l'Oriol, i si voleu, jo sóc el primer que posaré noms, però és que hi ha jugadors que, si com diu la porta, el missatge és han fet tot el que han pogut, i si no poden fer més, doncs que en vinguin uns altres, doncs... que potser poden fer el mateix, però com a mínim tenen més temps per fer-ho.
Escultura a l'esplanada de l'estadi i buscar solucions, perquè, escolta'm, aquí només ha marxat, perdonant-ho tot, Carles Puyol, del Barça, quan la situació no era tan crítica econòmicament com ara. Deixa'm dir una cosa sobre el discurs de Xavi. Celebro el diagnòstic. El que m'estranyava a mi fins ara era aquest
positivisme,
aquest positivisme d'aquest mes de primer de Xavi, perquè estic segur que coneixia aquesta realitat. Però hem anat a Munic dient que podíem competir,
però
que no descartàvem...
Però saps què passa, Borda? Que no, jo crec que no, que no.
Home, no pot ser,
que no,
Ricard.
Que quan venen...
Però
que...
si ho veiem nosaltres...
Que... No, perquè ell ha estat al Qatar i ha vist els partits que ha vist, però aquí, quan arribes aquí... Entres en un grup de cop i volta i el que diu, jo crec que s'ho creu. I avui es pensava que competiria, perquè tothom es pensa que quan ell arriba... Que sí, que li passa al Setién, li passa a Koeman... Sí, també.
A Xavi no li pot passar perquè és com Guardiola.
Però Xavi té una experiència com a entrenador limitada. Al Qatar, dos
anys. Però coneix el Barça.
Si Xavi no s'ho creu, no pot arribar i dir el que va dir sobre els capitans. No, ho fa per una qüestió, perquè ell està convençut que ell, que els coneix, ell els podrà exigir i que ells reaccionaran mentalment.
Doncs, llavors comença la nova etapa que diu ell.
Ha de prendre decisions. Ha de prendre decisions. I quan parlo dels capitans...
Doncs hem perdut un mes.
Parlo també. Bé, i cinc de que hauríem d'haver començat.
I des de l'estiu que s'haguessin fet coses. Exacte,
però, i no vull mirar només a... els capitans amb braçalet. Vull mirar De Jong i vull mirar Ter Stegen, que són futbolistes que han de ser els nous líders que diu l'Oriol, i no és que no facin res per ser-ho, sinó és que cada cop es fan més petits.
No, és que la jerarquia del vestidor falla la primera línia i la que estava cridada és el relleu d'aquesta primera línia.
Quan Xavi diu avui comença una nova era, vosaltres ho heu relacionat molt amb el concepte projecte, per fer canvis importants i estructurals, a mi m'ha fet pensar més en el punt i final de la caiguda del Barça en tots aquests anys, aquesta nit. Jo no n'estic segur d'això.
De veritat, tant de bo.
Clar, però...
Perquè això voldria dir que ens classifiquem per la Champions.
Clar, i això voldria dir que diumenge, com ha dit el Costa, hem de veure coses. O sigui, les hem de veure ja diumenge. O sigui, i estem parlant dels capitans de la segona línia. I vaig, com diu l'Oriol, a Coutinho, Dembélé i companyia. O sigui, doncs s'ha de veure. És que si hem de jugar amb Ilias i Abde, jugar amb Ilias i Abde, perquè veurem una altra cosa. Sí, per arribar als mateixos resultats, però hem d'ensenyar, hem de visualitzar, i Xavi ho ha de visualitzar de cara a l'exterior, però també de cara a l'interior, una nova etapa. Bernat, que no et sento.
Sí, no, estic escoltant-vos i d'acord. Jo crec que, el fi de cicle, el del Barça, va ser a Lisboa, va ser el 8-2. Allò va ser el dia que les coses canvien fins al punt que, recordem-ho, Messi demana marxar al cap de 4 dies. I pel que fos no vam acabar marxant, però
és que abans a Lisboa hi ha Roma,
sí,
hi ha Anfield...
Vas rebent avisos, i hi ha un dia que explota tot, i que és aquell dia...
Tu vols dir que allò... el fi de cicle hauria d'haver estat aquell dia?
Hauria d'haver estat.
Sí,
perquè no demana una transició per començar el nou.
Va, d'acord, i no es fa. Ho dic perquè, Xavi, estic d'acord amb tu, Ricard, això ho diu ell perquè ho viu ell així, però nosaltres això ja fa dies que ho veiem. No, Xavi, no, ja fa temps que això havia d'haver canviat. El problema és que la solució és molt difícil, perquè la solució, parlant d'un equip de futbol, passa pels jugadors, i els jugadors que tens són els que tens. I si et vols plantejar fer un canvi... has de canviar jugadors, i canviar jugadors vol dir vendre't a Ter Stegen, vendre't a Frenkie de Jong, i dic aquests noms perquè són jugadors pels quals et poden donar diners i t'alliberaran massa salarial.
I aquí més, Bernat.
Treure't a Dembélé no el renoves, evidentment. Sí. Treure't de sobre a Coutinho i un Titi, que no sé si és que és impossible, o com a mínim, però vaja, estic segur que...
Però quines són les fitxes més altes?
Coutinho és la més alta, un Titi estaria en un top 5, diríem, Dembélé...
Piqué i Busquets també deuen estar a dalt de tot. Piqué i Busquets estan a dalt de tot, el que passa és que no tenen l'amortització.
Estem parlant de fitxes d'aquests jugadors? que cobren més.
Les més altes d'Europa.
Que el que més que cobra el Bayern.
Sí, sí.
Si tots aquests, Umtiti,
Coutinho... Torna-ho a dir, que la gent no és conscient. Que Coutinho, Dembélé, cobren més que...
Coutinho deu estar cobrant 18 milions nets.
I qui més cobra del Bayern?
El Bayern... No crec que passi dels 12.
Doncs si no estem entre els 16 millors equips d'Europa i tenim... Doncs,
sí, escolta, pot ser que Umtiti cobri més el Barça que Lewandowski al Bayern.
I tenint aquests jugadors no ha servit de res, però a cap d'aquests, a cap, ni els que tothom se'n riu, ni els que tothom admira, no ha servit de res, perquè ens han donat, ens han fotut golejades a tot arreu. I, per tant, no val ningú. Tots poden ser utilitzats per renovar. Per tant, fem les coses ben fetes. Per mi hi ha un error aquí en l'origen de tot això, que és que per què no ens hi hem posat a fer un disseny de planificació esportiva?
Ara es pot fer fora molts jugadors, però te n'has de quedar 15-16 per competir.
Però a l'estiu, aquí va haver la mare dels ous, a l'estiu no s'és prou valent ni s'té prou talent com per acabar el que comences amb Messi i en Griezmann.
Hi hauria d'haver una secció, uns professionals del Barça, del futbol, que sabent de la dificultat econòmica que té el club, es dediquessin a buscar jugadors barats i que puguin funcionar. És a dir, que hi hagi planificació esportiva. És que la sensació que tinc és que no hi ha hagut planificació esportiva des de fa molt de temps, exacte. Ni amb la nova directiva.
Però deixeu-me enfocar, perquè com diu el Xavi, és veritat, això és passat i això és futur, però anem al present. O sigui, el Xavi diu, és que necessitem jugadors per competir. Jo estic d'acord, però aquí és on demano que Xavi ha d'intervenir. O sigui, Xavi ha d'intervenir. I si per tenir el mateix rendiment amb Eric i Araujo, que amb Piqué i un altre, Eric i Araujo.
D'acord.
I per tenir el mateix rendiment amb Busquets, que amb Nico. O sigui, aquestes decisions s'han de començar a prendre. Jo no vull dir que Busquets i Piqué ara de cop i volta passin a estar castigats a un racó del... No estic dient això. Estic dient que ells també han de ser conscients que una part de la seva ajuda, i avui no és el discurs, sinó que és un discurs que ja hem fet mesos anteriors, és ajudar a que tot això creixi. Busquets serà el migcentre titular de la selecció espanyola al Mundial. No vol dir que Busquets no pugui ajudar. El que vol dir és que ha d'ajudar també a fer aquest trànsit i ha d'entendre ell, Piqué i Xavi que hi ha jugadors que han de començar a ensenyar. Que Eric està verd? Doncs està verd. Que els resultats seran els mateixos perquè no creixerem? Doncs no creixerem. Però és que hem de començar a canviar la cara perquè els resultats amb el que tenim seran els mateixos que amb aquests canvis. Els mateixos. No ens mourem gaire. Guanyarem un partit més, un partit menys. Ja som a l'Europa League. Costarà molt arribar entre els quatre primers. Ja el barcelonisme ja ho té assumit. Per tant, fem coses perquè això canviï. I els canvis no pot ser que quan l'1 de gener comenci a jugar Dani Alves. O sigui, aquest no pot ser un canvi. O sigui, pot ser...
Un complement.
No vull ser avantatgista perquè ho he pensat a casa quan heu comentat l'alineació i tampoc no haguessin solucionat absolutament res. Però avui m'ha sorprès la suplència d'Eric i la de Nico.
Sí, és que hi estic d'acord amb aquest.
Són dos jugadors que jo crec que avui havien d'haver jugat.
Absolutament, Nuri. I per aquí també ha de començar Xavi. Això és el que Ricard...
Això
també ha de començar Xavi. Són el futur. I acabo, i et deixo perquè estic parlant molt, però és que donant el partit avui no podia. Koeman també va patir això. I Koeman va apostar pels joves, encara que va tenir els mateixos pecats. Si Xavi no fa el que no va fer Koeman i el que no va atrevir-se aquí que Setién, que era rebentar el gra, no avançarem. I Messi no hi és ja. I ara Messi no hi és. I sense Messi, Xavi hauria de poder-ho fer. Si no, no avançarem. Guanyarem un partit, en perdrem un altre, continuarem amb la mateixa classificació, però no hi haurà el canvi de rumb. El partit d'avui, per mi, és molt significatiu. Si Xavi, el que ha dit, ho sent, és la foto que necessitava, fantàstic, perquè Xavi és intel·ligent, com diu el Borda, coneix el Barça, ha dit, jo també vaig passar per això. Ara falta veure com ho corregeix. Perdona, Bernat.
No, que anava a dir que no podem oblidar que Xavi... És un Eric Garcia, també, de les banquetes. És a dir, Xavi no ha entrenat pràcticament a ningú.
Sí, sí.
Xavi no s'ha hagut d'enfrontar a prèvies de partits contra equips complicats com el Bayern, com el Villarreal, com el Betis. I, per tant, no podem tampoc potser esperar que Xavi ara faci com de gurú que tot el que toca té autoritat i ho sap fer. És a dir, és que potser també hem de tenir paciència. Sí, no. Però hem de tenir paciència, que vull dir que Xavi... també s'equivoca, com s'ha equivocat des que és entrenador del Barça. amb algunes decisions.
Sí, hi ha decisions tàctiques, hi ha decisions que ara mateix jo crec que no són tàctiques i que potser són prioritàries, no? Que són de gestió...
De remoure tot d'una vegada, d'una santa vegada.
Home, és que en el mes que portem, repassant els resultats i els partits, hi ha per preocupar-se. O sigui, si el resultat és arribar a la sensació que avui s'ha tocat fons, jo ho celebro, jo també tinc dubtes que avui s'hagi tocat fons.
Ja tots tenim dubtes. Mireia, tenim alguna declaració més?
Doncs sí, podem sentir a Sergio Busquets, que ha sortit a donar la cara en declaracions a Movistar a la Liga de Campeones.
Malas sensaciones, está claro que no es lo que queríamos, que no es lo que se merece el club ni los aficionados, que queríamos seguir en la Champions y luchar por ir pasando fases, pero esta es la realidad. La realidad es que nos vamos a la Europa League, que no hemos conseguido clasificarnos, que estamos en una situación dura y difícil y que duele, pero son muchos factores los que nos han llevado a eso.
¿Para ti qué factores son?
Bueno, muchos factores. Sabemos la situación delicada del club, las cosas no se han hecho del todo bien. Los jugadores nos han faltado también muchas cosas en el terreno de juego para lograr más puntos y resultados y todo hace que sea una situación muy, muy complicada, ¿no? El conjunto de todo.
Sergio, se va Xavi muy cabreado del partido. Creo que se ha dicho algo en el vestuario y habla ya de una nueva era. ¿Es en lo que tiene que pensar el Barça, en que esto sea tocar fondo y empezar en una nueva era?
Sí, está claro que sí, que muchos equipos han pasado por esta situación, no muy lejos. Recuerdo que han jugado la Europa League muchos equipos, como el Chelsea, incluso hace más años el Bayern de Múnich. Y al final, cuando haces las cosas bien y aciertas también en lo deportivo, el Barça le va a dar para eso. La gente sabe que el Barça es un gran club, lo sabemos nosotros y sabemos lo que se merece y es lo que queremos. Ahora hay, bueno, desde hace unos meses cambio de directiva, hace poco cambio de staff, sabemos que hay un problema económico que va a ser difícil, pero no tengo ninguna duda de que vamos a volver, que esto es un paso atrás para dar impulso, que no es la mejor situación ni la que queríamos, pero también hay que estar en las malas. Ahora son así y bueno, pues nosotros vamos a estar, lo vamos a dar todo. Seguro que la afición que es del Barça de verdad también no es agradable, ni es lo que queremos, ni lo que se merecen. Pero a partir de ahora ya hay que pensar así.
La última, ¿estáis frustrados? Por ejemplo, un futbolista como tú, ¿no? Ganador de títulos, ganó la Champions, tener que vivir esta situación. ¿Hay frustración en el vestuario, Sergio?
Sí, está claro que sí, que hay frustración y que duele. Y que hieren el orgullo, ¿no? Pero la situación en parte no la hemos ganado nosotros en el campo y si hubiésemos ganado más puntos, o bueno, si hubiésemos hecho más puntos, si hubiésemos ganado más partidos, no estaríamos en esta situación. Lo teníamos en las manos porque no hicimos las cosas bien en las primeras jornadas, que empezamos mal, pero luego pues ganamos los dos partidos en Kiev. En casa yo creo que estuvimos bien y merecimos ganar y son esas cosas, ¿no? Que a veces no te acompaña la suerte y nos hemos metido en este lío nosotros. Claro que duele y que no nos gusta jugar la Europa League porque nuestro objetivo era la Champions, a mí personalmente y supongo que al resto de mis compañeros también, y ya está, es la realidad, hay que enfrentarla de la mejor manera. Estamos aquí para sumar, para ayudar al equipo, lo que he hecho toda mi carrera, y si ahora pues tiene que ser la Europa League, será así. Intentar que tanto en el equipo como en el club como en general sea un paso atrás para coger impulso y como ha dicho el técnico, pues que empiece una nueva etapa, que sea la de dejar al Barça donde se merece.
Si comença una nova etapa, tothom ho accepta, tothom està disposat a tenir paciència. Jo crec que el barcelonisme és conscient de la realitat. Ara necessita també que l'equip mostri canvis per canviar la realitat.
Busquets, un dels primers arguments que treus, no s'han fet les coses bé els últims anys. Per mi, apuntant una mica a la gestió directiva, que ha estat dolenta, però els que competeixen són els jugadors, eh? Uh-huh. I en totes les desfetes, en totes, a la gespa hi havia els jugadors i com a mínim, en molts casos ha faltat l'orgull de competir.
I la part pèssima, i la gestió és pèssima de l'anterior junta directiva, i això és una veritat que sap tothom, però quan concretes la gestió pèssima d'aquesta junta directiva, entre altres coses són contractes fora de mercat i llarguíssims de temps per jugadors d'aquesta plantilla, mm-hmm. que ara són un bloqueig. I, perdoneu que insisteixi, però clar, fa gràcia. O sigui, atribuir tot això a la mala gestió, que és veritat, que és pèssima, quan en molts casos
tu formes part
i te n'has beneficiat.
I ets el gran beneficiat de que allà no hi havia autoritat suficient com per parar els peus.
I no has permès que hi hagués renovació, perquè quan venia un que potser li feia ombra a algun del teu grup, doncs no ho deixaves que acabés de funcionar.
També he de dir una cosa, són persones molt joves que jo crec que nosaltres ens ho mirem amb una perspectiva i ells s'ho miren des d'una altra, probablement amb menys maduresa, perquè la vida no els hi ha permès trobar-se això. Vull dir que ho van descobrint a mesura que ho van veient. Bé, el Barça ha perdut per 3-0 al camp del Bayern, però aquest no és el problema. El problema és que el Barça no ha competit contra el Bayern, no hi ha hagut res de positiu, és una altra foto de les últimes fotos europees, i només ens queda una cosa, que Xavi ha dit que avui comença una nova etapa. Ho haurem de veure. Ara parlarem d'aquesta nova etapa.
La TDT a Catalunya Ràdio.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Bé, ara jugarem els dijous. Com ho teniu, l'agenda?
I pot ser que toqui jugar els dilluns de Lliga?
Ah, clar, si jugues els dijous pot caure algun dilluns.
Pot caure, sí.
Clar, sí. Doncs... Et va bé o no, Gorda, d'agenda?
D'agenda ja més igual.
Dijous, eh?
Sembla una petita humiliació.
Si algú tenia els dijous allò separats per anar al gimnàs o per fer alguna cosa...
Home, el gimnàs segur que no.
Per fer un taller. Ah, no?
Jo crec que s'ha d'afrontar la competició amb el cap ben alt,
sí, home, i tant,
a competir-la
sí.
I a guanyar-la, que és el que han fet els grans equips que no han jugat a la Champions, com el Chelsea,
o no
el Manchester United, com l'Inter, com a l'Ajax, que l'han competit.
Jo crec que estem molt lluny de poder guanyar-la.
No, però he dit competir-la. Sí, no, és una humiliació. Jugar els dijous, quin avorriment, l'Europa League. Com sigui...
Tota la raó. No, he dit simplement que si havíeu previst durant l'any tenir els dijous lliures, que ho canvieu.
Això és una cosa que pot passar amb un grup de quatre, que estan molt ben acostumats i feien molts anys que no quedàvem tercers. Aquest any el Barça quedat tercer, doncs és el que et toca, jugar a l'Europa League.
Absolutament.
Com li passa a molts equips cada any.
Absolutament.
Sí, però l'objectiu prioritari d'aquest any és arribar a la quarta posició.
Estem d'acord.
I a veure el Madrid Sporting de Lisboa per la tele, que serà els quarts de final, els vuitens de final, que ja ho ha avançat.
Espera, jo tinc esperança que la Superliga i les boles calentes els facin un passeig a Madrid.
És que volia repassar tema números, Borda. T'interessen o no?
Sí.
Bernat, així ens pots fer un resum?
Sí, jo us faig un resum molt ràpid. El Barça, sabeu que per classificar... El que ha perdut, us diré clarament, el que ha perdut avui per no classificar-se a vuitens de final són 9,6 milions d'euros. Si a més es classificava a quarts de final de la Champions, estem parlant, eren 10,6 més, a semis 12,5...
Deixeu-ho en 10, 9,6.
Sí. 9,6, d'acord? Bé, ara, per classificar-se pels setzens de final de l'Europa League, sí? El Barça guanya 500.000 euros.
Bé, escolta, doncs ja només se'n falten 9.
Si es classifica pels vuitens de final,
sí?
1,2 milions.
És una altra categoria.
Si es classifica pels quarts de final de l'Europa League, 1,8 milions.
Més,
sí. Mm-hmm. Recordem que si et classifiques pels quarts de la Champions són 10,6, eh? Sí. Si et classifiques per les semifinals de l'Europa League, 2,8 milions.
Sí.
Si et classifiques per la final, et sumen 4,6 milions. I si ets el campió de l'Europa League, guanyes 4 milions i li sumes, a més, 3,5 més per participar a la Supercopa.
Bé, i què teníem pressupostat?
Fins a quarts.
Fins a quarts,
o sigui, 20 milions.
O sigui, són 20 milions menys dels que el Barça esperava tenir.
I en el millor dels casos, Bernat, més o menys ingressaries...
Doncs mira, suma i mig milió més un serien... Mira, 2, 3, 3 i 6...
9, 10...
Sí,
o sigui, tindries un dèficit de 10.
Sí. Guanyant la competició.
Sí, guanyant la competició.
Que això està...
I l'intangible és el que perds a nivell d'imatge, reputació, bé, i queda
això,
fora. Sí,
però això jo crec, Borda, que Europa ja sap ara mateix on és el Barça.
Bueno, no, però sí. Això de cara a...
Els patrocinadors.
Que ara és el moment...
Bé, però ara tens 5 mesos d'Europa League, però si la temporada que tornes a la Champions, els patrocinadors...
No, els patrocinadors els estàs buscant ara, també.
Sí.
Però bé, els hi dius que la temporada que tornes a jugar
i s'haurà de renovar amb...
Són de creure. Però vull dir que ara el present és el que hi ha, com ha dit Busquets, és per agafar impuls. Bernat Coll, i quins possibles rivals podem tenir al sorteig de dilluns? Vinga,
doncs mira, expliquem una mica com funciona l'Europa League, perquè és una complicada. Reparteixen 8 grups en 4 equips, sí, que com a la Champions passen els dos primers.
Els primers 3
primer premi passen directament a 800, els segons van a 700
que
i s'emparellen...
Que són els que ens toca.
Exacte, amb els equips que venen
els
de la Champions.
Els segons de grup són els possibles rivals del Barça a 700 de final.
I que, a més, el Barça no tindrà avantatge de camp en les dues primeres eliminatòries.
Que no, avantatge de camp vols dir que jugarà la tornada fora.
Exacte.
A 700 segur. I a 800.
Sí, sí. A 800 també?
Sí, sí, segons, 700 les, segons la UEFA, sí, i tant.
Bé, doncs, escolta'm, la tornada fora...
Ara mateix hi ha 10 equips classificats, 4 com a primers.
Que aquests són els que no ens trobarien.
No cal que ens els
Olímpic de Lió,
no, Monaco. No, vés als segons.
2 com a segons.
Rangers i Betis.
Rangers i Betis, que el Betis no ens pot tocar. Per tant, ara només ens podria tocar el Rangers.
I llavors n'hi ha més, 4 més que poden ser primers o segons que ja estan classificats.
Que és l'Eintracht de Frankfurt, l'Olympiacos, el Galatasaray i la Lazio.
D'aquí quants han de sortir?
En falten 6 més.
No, però aquests 4 que heu dit, Eintracht, Galatasaray...
2-2.
Com? Què més? Olympiacos i Lazio?
Galatasaray i Lazio, sí. Eintracht, Olympiacos,
aquests
Galatasaray.
Aquests 4 estan classificats, però un seran primers i 2 seran segons.
Bé, aquí hi ha noms. La Lazio de Sarri, per exemple.
Sí, a més en tenim més de noms, eh? És a dir, per exemple...
L'Immobile.
Tenim el PSV, el Leicester, el Nàpols, l'Estrella Roja, el Dinamo de Zagreb, entre d'altres, que demà es juguen la classificació en un sorteig que coneixerem el 13, el dilluns 13, on tot sortirà el rival del Barça.
Bé, són equips que alguns que han estat a primera línia i que ara estan a segona línia, d'altres que són de segona línia clarament, però que són equips molt competitius.
També et dic, posats a jugar a l'Europa League, que toquin de bons.
Sí.
Home, jo prefereixo uns 80.
Però quins són de bons? No, Lazio,
Leicester, abans que Olympiacos.
Leicester no crec que ens pugui tocar, no? O potser sí, perquè hi hauria un dels dos. O Nàpols, no?
Nàpols, per exemple.
Bé, doncs això ho sabrem dilluns. Dilluns hi haurà sorteig de Champions que, i després vindrà el...
Que fort.
El d'Europa League, Borda.
Ens haurem d'esperar.
Això no ho havíem fet amb la Catalunya Ràdio.
No.
Campos, Borda, sortejos d'Europa League. Bé, això és la nova vida. És la nova etapa que comença avui, com ha dit...
I a vegades el feia l'endemà.
Sí, sí. Això arribarà a partir de dilluns. Per això avui hem fet una mica de repassada de quins poden ser els rivals. Havien de passar coses aquesta nit i bé que n'han passat.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Coneixes Assisport, el nou servei d'assistència sanitària gratuït i en exclusiva per a les persones assegurades? Assisport és el centre de medicina esportiva del segle XXI, creat per assistència sanitària. Optimitza les teves capacitats físiques. Millor que fer esport és fer Assisport.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.